Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. El Barça, l'actualitat ve marcada per l'extensa exposició que ha fet el nou CEO del club, Ferran Reverter, dels resultats de l'auditoria que s'ha dut a terme durant els darrers mesos. D'entrada dic a Reverter, com a mínim a mi, m'ha transmès credibilitat i rigor, domini de la situació. Ara s'haurà d'anar veient que les paraules, amb el pas dels mesos, es van traduint en fets i que, a més de dibuixar bé la magnitud de la tragèdia, les mesures per revertir-la són eficaces, que és, sobretot, ara del que es tracta. De seguida, les xifres principals de l'exposició amb el Víctor Navarro i el més destacat de la roda de premsa de Ferran Reverter amb l'Helena Condis. Avui juga la selecció espanyola, la primera semifinal de la Lliga de les Nacions, Itàlia-Espanya, la cita a 9:15 del vespre a Milà, amb tiempo de juego des de mitja hora abans. Demà, la segona semifinal entre França i Bèlgica. Us parlarem també avui del bon moment de l'Espanyol, que més del primer equip s'extén també al filial, al femení i al juvenil A. Gran inici també del Barça femení a la Champions, victòria 4-1 ahir al Johan Cruyff davant l'Arsenal en la primera jornada de la fase de grups. Avui també tocarà glosar la figura de Pau Gasol, que ahir va anunciar al Liceu la seva retirada després d'una llarga i brillantíssima carrera, on destaquen dos anells de campió de la NBA amb els Lakers, campió del món d'Europa i medallista olímpic amb la selecció espanyola, i amb el Barça tres lligues, entre d'altres coses. L'última, la temporada passada. Però més enllà dels títols individuals i col·lectius, Pau Gasol s'ha guanyat el respecte i l'admiració de tothom per la seva mentalitat i el seu comportament sempre exemplar dins i fora de les pistes. I avui també pendents del Barça d'handbol, que disputa avui el seu partit de quarts de final de la Superglobe, que és l'equivalent al Mundial de Clubs, la cita a 8:00 del vespre davant del Zamalek egipci. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jordi Blanco i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia que us formulem avui a Esports COPE, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem: quina convocatòria de Luis Enrique us sorprèn més, la de Gavi o la de Sergi Roberto? Voteu per Gavi al 34%, per Sergi Roberto al 66%. En clau espanyol, sembla que el club comença a remuntar. La pregunta és si ja heu passat pàgina del descens. Sí, heu passat pàgina al 82%, no al 18%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa. La pilota ja roda Esports COPE. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Obrim avui amb un tema important, farragós però important, perquè el CEO del Barça, Ferran Reverter, ha exposat aquest matí els resultats de l'auditoria exhaustiva que s'ha fet al club de la situació econòmica. Hem conegut les xifres de la magnitud de la tragèdia, han estat seguint aquesta exposició i la roda de premsa posterior l'Helena Condis i el Víctor Navarro a l'Auditori 1899 del Camp Nou. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Víctor Navarro, bona tarda, què tal?
Bona tarda a tots dos.
Com esteu, molt marejats amb tant de número i tanta ratlla o aguanteu bé?
Jo bastant bé, perquè sí, crec que el CEO, que avui s'estrenava abans a la premsa, s'ha expressat molt bé,
eh? Sí.
I ho ha fet bastant senzill, molt entenedor, amb uns powerpoints també molt aclaridors, i la veritat que s'agraeix que un directiu t'expliqui les coses tan clares i amb tanta transparència.
Sí, sí, a mi m'ha agradat també. Començo amb tu, Víctor, per plantejar d'entrada les principals xifres. sense marejar gaire, si pot ser, és difícil perquè és un tema sempre farragós. Les principals xifres que ha exposat Reverter avui, algunes conegudes i d'altres que són noves.
Sí, doncs deia el director general del Barça que la gestió és nefasta, la gestió de la Junta de Bartomeu, i ho expliquen els números que s'han extret de la due diligence, d'aquesta investigació exhaustiva del balanç econòmic fins al març del 2021, quan entra la Junta de Joan Laporta. La primera dada, el deute del Barça ha crescut en 4 anys més de 600 milions d'euros. Concretament, són 675 milions el que el Barça ha de tornar només als bancs. Deia Reverter que el Barça deu molt més del que té o el que li deuen al club, però no penseu que aquesta és la deuta total. La deuta total del Futbol Club Barcelona és de 1.350 milions d'euros. De fet, entre març del 2021 i juny del 2022, el Barça ha de fer front a pagaments de 470 milions d'euros. És el 35% d'aquest deute total. I com ha pujat tant? Doncs, explicava Reverter alguns dels factors. Resumim en dos: la inversió en compra-venta de jugadors per valor de 300 milions d'euros i obres de l'espai Barça per valor de 92 milions, entre d'altres. Al Camp Nou, de fet, hi havia més de 900 desperfectes, 100 greus, que s'han hagut de rehabilitar amb una inversió de més d'un milió d'euros, i de fet, el nou estadi no costarà menys de 800 o 950 milions, deia Reverter. I si volen també el millor Palau Blaugrana, caldran uns altres 300 o 400 milions. Així que l'assemblea del proper diumenge 17 d'octubre serà clau, perquè allà explicava el director general del club que hauran de demanar 1.500 milions, que és el límit que poden demanar per fer front a aquest nou espai Barça. I per últim, un raig d'optimisme en aquests números, Joan i Helena, almenys per l'aficionat. Explicava Reverter que hi ha 20 milions d'euros per fitxar aquest mercat d'hivern, si fos necessari, així que almenys hi ha aquest petit tas per poder fer front a algun fitxatge si és necessari per Ronald Koeman.
Sí, si em permeteu la broma o el joc de paraules, Reverter haurà de revertir la situació econòmica del club, Helena, que és dramàtica. I ha apuntat, això sí que no ha estat cap sorpresa, la nefasta gestió de la junta directiva anterior.
És que per mi hi ha una sentència demolidora que ha dit Reverter, que és que si el club hagués estat una SAT s'hauria declarat en fallida tècnica, que seria causa de dissolució i que el mes d'abril no es podia seguir operant perquè no hi havia diners en caixa ni per pagar nòmines als empleats. Tot això per explicar, com deies, la qualificació que ha fet nefasta de la gestió de Bartomeu i de la seva junta. Ha apuntat que actuaven sense cap mena de planificació, comprant jugadors de manera esbojarrada, sense saber si els podrien pagar. Ho ha exemplificat amb dos noms propis. Els fitxatges més cars de la història del club es van comprar, diu, sense tenir diners. Per exemple, per portar Griezmann, la mateixa nit es va buscar un fons de 85 milions d'euros. Coutinho, els 120 quilos que va costar, se li han de sumar 16,5 més per despeses financeres. Són només exemples, dos exemples, però que parlen de la gestió de l'anterior junta, que així valorava Reverter.
El que puc constatar en aquests moments és que hi ha una gestió nefasta. Hi ha una gestió nefasta perquè, com he intentat transmetre, no hi havia cap mena de planificació. I això és el que he intentat transmetre en aquesta presentació. Improvisació total. Ens llancem amb un projecte Espai Barça, la inversió més important de la història. Al mateix temps comencem a comprar jugadors d'una manera esbojarrada, dieu-me si voleu, si em permeteu. Per tant, una gestió nefasta.
Improvisació i llançar-se al mercat de manera esbojarrada, planificar l'Espai Barça sense saber exactament dels diners dels que disposaven. També ha apuntat, i és significatiu, que es pagaven comissions a intermediaris que podien pujar entre el 20 i el 30%.
Un dels grans temes és si dintre d'aquesta gestió nefasta hi poden haver conductes il·legals. Això, Helena, es continua investigant a dia d'avui.
Sí, s'han detectat moltíssimes irregularitats, però s'ha d'esperar per decidir quines accions legals s'emprendran, perquè, a més d'aquesta auditoria que avui s'ha presentat, està en marxa un forensic. Què és un forensic? Una investigació encara més exhaustiva, més detallada a nivell intern, a nivell de club, per acabar d'aclarir si aquestes irregularitats poden ser considerades delicte. A partir d'aquí, quan tinguin els resultats, els serveis jurídics, explicat Ferran Reverter, decidiran si s'emprèn o no una acció de responsabilitat.
Bàsicament, el forensic, com he dit, es centra en tres aspectes: amb Espai Barça, amb els intermediaris i amb els proveïdors. estem treballant molt intensament, la veritat, colze amb colze, tenim reunions molt, molt sovint i la veritat, tot els seus temps, deixem-los que treballin i quan acabin no us preocupeu que de la manera, mateixa manera que avui estem fent l'exercici de transparència vindrem i us explicarem el que us haguem d'explicar.
Un altre aspecte que sobrevola l'ambient, Helena, és si el Barça hi ha perill de que s'acabi convertint en una societat anònima.
Doncs pels que estan preocupats per aquesta qüestió, diríem que el director general Ferran Reverté els ha tranquil·litzat perquè ha assegurat que no està a l'agenda del pla de viabilitat, ni això ni tampoc fer una derrama entre els socis.
Bueno, yo creo que esta junta tiene muy claro y lo ha dicho en campaña y de hecho a mí me lo repiten permanentemente de que esto no está en su agenda. Por lo tanto, la ventaja que tenemos la de ser una asociación deportiva es que si tenemos un plan, que lo tenemos, un plan fiable y nos lo compran las entidades financieras, nos endeudamos y revertimos la situación, y eso es en lo que estamos. Es un ejercicio profundo y es un ejercicio de mucho esfuerzo, pero en ello estamos y en eso estamos todos muy unidos y son decisiones drásticas que hay que tomar y las estamos tomando. Pero el plan de viabilidad está clarísimo y seguiremos trabajando en ello.
Hi ha una mica de llum enmig de tanta foscor, Helena, que és una frase que estem fent servir molt últimament també, o què?
Sí, perquè en diverses ocasions Reverté ha volgut llançar un missatge positiu i d'esperança enmig de tanta foscor, de tant de dramatisme per les xifres, destacant que és un club resilient i que la marca Barça és una referència mundial.
Tenim un actiu que és molt important, que és la marca Barça. La marca Barça no es fa en un any. La marca Barça té més de 122 anys d'història. La marca Barça pertany als seus socis. Per tant, si seguim treballant en aquesta direcció, jo no tinc cap dubte. Quan un club com el Futbol Club Barcelona se'n va a buscar diners en una situació tan complicada i no només li donen, perquè hem de recordar que el Futbol Club Barcelona, quan vam anar a buscar aquest estiu els diners, nosaltres demanàvem 500 milions d'euros, més o menys. Ens van oferir 900 milions. Això vol dir que el Futbol Club Barcelona té una credibilitat increïble. Això ja us dic que no passa a qualsevol club del món.
Home, fins i tot a curt termini, Helena, Reverté ha explicat que hi ha un petit marge per poder fer alguna cosa al mercat d'hivern, no?
Sí, perquè tenen un fair play positiu de 20 milions d'euros amb la sortida de jugadors. És un tema esportiu que preocupa i ell ha assegurat que això permetria poder fitxar a l'hivern sempre i quan facin els deures, perquè han de seguir, també insistit, baixant massa salarial. És viable portar un reforç al mercat d'hivern i també ha deixat clar que les renovacions d'Ansu i Pedri van per bon camí i això és una bona notícia pel club perquè són considerats futbolistes estratègics i en el cas d'Ansu, a més, un dels nous grans reclams publicitaris després de la sortida de Leo Messi.
La realitat és que la renovació de Pedri, la renovació d'Ansu Fati va per molt bon camí. La última salida d'un jugador important ens genera un fair play positiu de más de 20 millones, por lo tanto el Barça podría fichar si fuera necesario. El Barça no ha acabado, ¿no? Tiene que tomar una serie de decisiones para seguir bajando la masa salarial. Pero tenemos muy claro que nosotros tenemos que tener un equipo competitivo. Tenemos que tener el equipo mejor que pueda tener el Barcelona y para eso haremos todos los esfuerzos posibles.
També ha dit que l'estiu es podrien portar jugadors de pes, insistint en que s'ha de continuar fent els deures.
I un últim document, pregunta interessant del David Bernabéu, Helena, sobre Leo Messi i el paper que va tenir Ferran Reverté, en aquest cas en la no continuïtat del futbolista argentí al Barça.
No he volgut entrar en detalls, ha dit que ja es va explicar molt extensament al president Joan Laporta en el seu moment i ho ha volgut resumir amb una frase, que és que Leo Messi no podia esperar fins l'últim dia de mercat.
He oído comentarios también del tema de fair play, ahora tenéis fair play. Bueno, todos somos conscientes, ¿no?, que Leo Messi no podía esperar hasta el día 31 de agosto a las 12 de la noche para decir sí o no. Pues bueno, yo creo que eso resume bastante la situación que ha pasado con Leo Messi, aparte de las explicaciones que yo creo bastante amplias que ha dado nuestro presidente.
I una declaració també que m'ha resultat molt sorprenent, Joan, perquè ha reconegut Ferran Reverté que hi havia pagaments des del club i des de la Confederació de Penyes a periodistes. Hi ha factures, han descobert factures de diners que anaven del club i de la Confederació de Penyes a diferents periodistes.
I això s'està investigant encara també, no?
Sí. El forense ho està investigant.
Okay.
Així que veurem com acaba.
Ok, doncs escolta, ho ha explicat molt bé el Reverter i vosaltres ho heu explicat molt bé també a Esportscope. Helena, Víctor, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, gràcies. Una abraçada. Joan.
Que vagi Adéu. Molt bé, tanquem línies amb l'Auditori 1899 i de seguida busquem l'opinió de l'economista Marc Síria.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Oh, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí. Porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Ara toca valorar aquesta compareixença del Ferran Reverter, com comentàvem, amb l'economista Marc Síria. Marc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estàs, Joan?
Molt bé, i tu què tal? Gràcies per atendre'ns, com sempre, eh? Que em sembla que a més et traiem d'un dinar, no?
Bueno, però no passa res, ja estàvem tornant, o sigui que encantat de ser amb vosaltres.
Perfecte. Et pregunto d'entrada què t'ha semblat l'exposició del Reverter, Marc.
Doncs molt brillant, no? La línia executiva, hem de reconèixer que la línia executiva estem en bones mans i crec que ha sigut molt aclaridora. Hem repassat coses que ja sabíem, no? Però hem anat al detall. Jo crec que aquest detall, i que ho fes el CEO del club, doncs era important. Mm.
De les xifres que ha exposat, per tu la més preocupant quina és?
Hi ha diverses coses que em preocupen molt, però una que hem comentat molt, Joan, amb tu, és aquest elevat increment que vam fer tant amb salaris com amb fitxatges, no? Ens vam desmarcar entre un 30 i un 50% del mercat. Això què vol dir? Doncs que respecte a qualsevol competidor, ens hem gastat durant els 5 últims anys 200 milions a l'any més. Això vol dir que hem dilapidat 1.000 milions. Què vol dir això? Que els últims 5 anys, si no hagués sigut per intercanvi de jugadors, haguéssim tingut pèrdues. Això vol dir que la viabilitat del club no era possible amb la política econòmica anterior.
Mm-hmm. La gestió nefasta, com ha dit Reverter, la situació econòmica dramàtica, Marc, el que passa que també ha donat una miqueta de llum. Ara el que toca fer és arremangar-se i mirar de revertir aquesta situació. Quin ha de ser el camí?
Te'n recordes que ho parlàvem l'última vegada que vam comentar-ho? Vam parlar del tema de la Masia per obligació o per convicció.
Sí, tens raó. Sí.
Jo crec que el Barça a la línia metodològica l'ha fet molt bé perquè no s'ha tocat gaire aquesta línia metodològica, per tant s'ha deixat treballar. El problema és quan arribava el segon equip del club i començaven els fitxatges random, no? Es deia.
Sí.
Però realment hi ha un equip i una generació, jo crec, jove, amb ambició i talent, i que està donant un cop a la taula i que volen ser els protagonistes. Per tant, confiar en ells, sí que sóc més... O sigui, al final en Ferran Reverter té l'obligació de ser optimista. Jo no dic que sigui pessimista, però sí que crec que haurem d'esperar aquests grans jugadors i grans referències del món que vinguin al Barça. Crec que hem de tenir més paciència de la que potser avui anunciava el CEO. Bàsicament, perquè si tu i jo tinguéssim una empresa, Joan, i tingués un patrimoni net negatiu de 450 milions d'euros, hauríem de presentar la liquidació de la companyia.
Sí, sí, ho ha dit ell, que si el Barça fos una societat anònima esportiva estaria liquidada ja.
Per tant, aquest és el drama, eh? Aquest és el drama, llavors. Escolta, Masia, per obligació i convicció, és evident que hi ha talent. Jo crec que ens falta capitalitzar talent amb l'estructura esportiva, però no és la meva especialitat, però crec que ha d'haver una estructura esportiva que clarament aposti per aquesta generació. Ens costarà veure nous cracs al Barça si hem d'invertir 100 o 200 milions d'euros, però el més important ara, i la pregunta que jo deixaria, és: volem protegir el nostre model de propietat, de socis i socis? Aquest és el gran repte.
Sí, sí.
No ens ha anat malament, amb 125 anys no ens ha anat tan malament. Hem sortit de crisi pitjor i ho deia el CEO avui. Per tant, jo crec que protegir el model de propietat és essencial.
Sí. És un tema que sobrevola, també. Ell ha dit que no està a l'agenda d'aquesta junta directiva i que la junta per activa i per passiva li diu que no, que el club ha de continuar sent dels socis. Hi ha perill que el Barça, pràcticament per obligació, s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva, Marc?
Clar que hi ha perill, perquè ens han deixat en aquest perill sobre la taula, però hi ha una alternativa, jo crec que hi ha una alternativa viable, que és, primer, els socis són els legítims propietaris del club, hem de veure si la Junta, més la línia executiva, que avui, si teníem algun dubte, hem vist que està capitanejada per un gran CEO, hem de veure si és capaç d'en sortir-se'n amb un pla de viabilitat i d'aconseguir aquests nous ingressos que són tan importants i seguir amb una política d'austeritat esportiva i tot i així competint. No oblidem que el Barça segueix sent dels clubs a Europa amb la massa salarial més elevada, per tant hem d'exigir als nostres esportistes al màxim, hem de competir, és essencial competir per aconseguir aquests patrocinadors que ara ens cauen, ens cau Beckham, ens cau Rakuten, estem negociant amb Nike, per tant, tots aquests ingressos són essencials, però si això no surt, o intervé el soci, o llavors, evidentment, la privatització està sobrevolant les possibilitats.
Doncs ho anirem comentant, que venen mesos molt moguts, també des del punt de vista econòmic. Marc, gràcies per il·luminar-nos i estem en contacte. Una abraçada forta.
Ha sigut un plaer, com sempre, Joan. Una abraçada a tots els oients.
Adéu. Aquí un moment, tornem a aquesta compareixença de Ferran Reverter amb el Jordi Blanco i el Jacinto Vicente, el nostre debat, però abans futbol, que avui juga la selecció espanyola, semifinal de la Lliga de les Nacions a Milà, Itàlia, Espanya. Anem cap allà amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, cita de altura para la selección española, que una España-Italia siempre es partido grande, ¿eh?
Desde luego, es un partidazo que llega justamente 3 meses después de la semifinal de la Eurocopa del pasado 6 de julio. Con muchas bajas en el equipo de Luis Enrique, aunque no suena mal el once inicial, y también con bajas en la delantera de Italia, porque no están ni Velotti, ni Immobile, ni Pessina. Y bueno, pues como dices, una España-Italia, una Italia que lleva 37 partidos consecutivos sin perder, con 29 victorias y 8 empates, y una España que no gana aquí en Italia desde el año 71.
Ahora te pregunto por la alineación, ¿eh? Pero antes el último precedente, la gente lo tendrá en la cabeza porque es reciente, es la semifinal de la Eurocopa, en la que España yo creo que jugó bastante mejor que Italia, pero nos ganaron en penaltis.
Sí, probablemente ese día jugamos mejor fútbol que ellos, pero al final, igual que nos había sonreído la fortuna en la tanda de penaltis en los cuartos de final contra Suiza, pues no tuvimos suerte y al final quedamos apeados de la competición y no pudimos disputar la final. Pero bueno, acabamos con un buen sabor de boca, clasificándonos entre los 4 mejores de la Eurocopa. Aquí estamos en una competición nueva que celebra su segunda edición, la Liga de Naciones, y aquí estamos también compitiendo con Italia, que es el país anfitrión, y si le ganamos, pues contra Francia o contra Bélgica. Así que todavía no somos un equipo ganador, pero estamos en el camino, aunque como digo, aquí hay muchas bajas. Aunque como te digo, mira, posible 11 que juegue
ver,
hoy. Pues yo creo que, bueno, una de las grandes dudas que tengo es qué va a pasar con Eric García, porque yo creo que Laporte es fijo. No sé si va a jugar Eric García o Pau Torres. Busquets yo le doy por fijo en el centro del campo, pero algo así como Unai Simón en portería, Pilicueta y Reguilón en los laterales. Yo creo que Pau Torres y Laporte en el eje de la defensa, con Busquets, Coque, en este caso está lesionado Pedri, jugará Merino en el centro del campo. Y yo creo que vamos a volver a jugar, es evidente porque no hay un 9 puro en la convocatoria, con Ferran Torres. Fornals metió un gol en Kosovo y lo hizo bien, podría repetir en uno de los costados, y Mikel Oyarzabal en el otro. No hay que descartar a Pablo Sarabia, pero más o menos por ahí pueden ir los tiros del 11 que presente la selección española esta noche.
Pues no está nada mal, Busquets titular seguro, vamos a ver qué pasa con Eric García, Gavi, Sergi y Roberto de entrada en el banquillo. Y ha generado la convocatoria de estos dos futbolistas mucha polémica, Miguel Ángel, la de Gavi por la juventud del futbolista y la de Sergi Roberto, porque bueno, no está ni mucho menos en su mejor momento.
Sí, bueno, dijo Luis Enrique que le conoce perfectamente, que le puede cumplir y valer para varias posiciones. Lleva 12 partidos que lo Sergi Roberto con la selección española, que va a llevar el dorsal 10 en esta competición. Generó mucha polémica su llamada. Y bueno, pues bajas importantes como Marco Llorente, como Dani Olmo, como Morata, tampoco está Gerard Moreno, Soler, falta Jordi Alba, falta Gallá, en definitiva varias ausencias. Y en el caso de Gaby, bueno, igual no sorprende Luis Enrique metiéndole en el 11, vete tú a saber. No creo que inicie el partido contra Italia, aunque no descarto que a lo largo del encuentro se pueda convertir en el futbolista más joven en la historia de la selección española en debutar con la absoluta.
Vale, Miguel Ángel, oye, una duda, ¿ganar la Liga de las Naciones sirve para algo, al margen de para el honor de ganar una competición y llevar un título a las vitrinas de la federación? ¿Sirve para algo a efectos de clasificación y tal o
nada? Solo eso. Nada. Luego, a ver, de las 12 selecciones que van a disputar la repesca, recordemos que esas 12 selecciones, 10 serán segundos de los grupos de clasificación para el Mundial de Qatar, y las dos últimas selecciones irán desde la Liga de Naciones. Si España es primera de su grupo, irá directa al Mundial de Qatar. Si es segunda, jugará la repesca, y si fuera tercera, algo que yo creo que es bastante improbable, pues podría conseguir esa undécima o duodécima plaza para la repesca vía Liga de Naciones. Pero vamos, como yo creo que Francia, Bélgica e Italia no van a tener problemas para clasificarse, pues incluso perdiendo hoy, siendo cuartos, si tuviéramos problemas en el grupo de clasificación y fuéramos terceros, vía de Naciones, iríamos a la repesca.
Perfecto.
Es un poco complicado de explicar, no sé
yo,
si...
Yo creo que se ha entendido bastante bien.
Que da igual ser primero que cuarto, ya. Si las otras tres selecciones se meten, sí, y fuéramos terceros, por la Liga de Naciones iríamos a la repesca.
Perfecto, Miguel Ángel. Muchas gracias, os escuchamos después en tiempo de juego. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Buena tarde, Gil.
Buena tarde, Bayori.
Ahora comentaba mamá al Miguelito, la convocatoria de Sergi Roberto y de Gavi, molt polèmiques, aquestes dues convocatòries de Luis Enrique, però el tècnic asturià les ha defensat a les últimes hores amb contundència.
A capa i espasa, però en el cas de Gavi una mica menys. Abans de sortir cap a Itàlia era un igual lo pongo, a la prèvia d'ahir ja feia una mica marxa enrere.
A Gavi lo veo muy bien. Le veo lo que ya sabía de antemano. Lo podemos refrendar cada vez que lo vemos jugar en su equipo, en el Barça. Y lo único que hay que tener con Gavi es lo que siempre decimos con los jóvenes: mucha tranquilidad, mucha paciencia. Y no es importante cuándo juegue Gavi o cuándo debute, sino que lo importante es que dentro de unos años podamos confirmar y constatar, y no me cabe la menor duda, que Gavi va a cumplir 50, 100, 150 partidos con la selección.
Tranquil·litat i bons aliments. En respecte a Sergi Roberto, està a la llista perquè és un comodí, pràcticament el seu comodí, el de Luis Enrique.
Conozco de su versatilidad, conozco de su calidad. Es un gran jugador que puede jugar de lateral, pero que aquí viene de interior, porque es para mí su posición ideal. También puede jugar de pivote e incluso puede jugar de extremo, con lo cual es un jugador de un reconocido valor para mí como entrenador. Seguramente ahora le está tocando pagar algunos platos rotos, pero en la carrera de un futbolista lo veo muy bien, lo veo con ganas, entrenando como siempre, muy buen carácter, contentísimo de tenerlo con nosotros.
Més plats trencats a la començament de Minuto Gil.
Molt bé, doncs després t'espero aquí, d'aquí mitja hora aproximadament. Recordo la cita Itàlia-Espanya, semifinal de la Lliga de les Nacions, aquest vespre a 9:15, 3:34, obrim debat Esports Cope.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, debats, protagonistes.
Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi.
He tingut dubtes de que el Xavi seria qui millor podria portar a terme aquesta idea, perquè és qui l'ha viscut internament des de petit, des de sempre.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs el debat que fem avui amb el company d'ESPN, el Jordi Blanco. Hola, Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. I també amb el Jacinto Vicente, l'abogado. Buenas.
Què tal? Com estàs?
Què tal, Jacinto? Hem estat molt pendents, Jordi, d'aquesta compareixença del Reverter. Tu has estat allà a l'auditori. Et preguntaria d'entrada què t'ha semblat la compareixença i què t'ha semblat ell, l'exposició.
L'exposició m'ha semblat magnífica, ho ha explicat tot de forma bastant clara, molt clara, de fet, i em sembla que ha donat un escenari de com està el club. No, em sembla que ha sigut bastant clar, bastant contundent, amb l'anterior junta. Ha deixat bastant clar que la situació era bastant desesperada, que el club estava pràcticament en quiebra tècnica el mes d'abril, i que s'ha sortit endavant de la manera que es pot, de moment a poc a poc, que s'ha de fer el pla que tenen, i de moment que van tirant endavant, però ha dibuixat un escenari bastant dantesc.
Sí, sí, el escenario Jacinto ya lo conocíamos, dantesco, y bueno, ahora toca tratar de revertirlo.
Sí, o sea, era un poco lo que ya se había ido avanzando, había ido saliendo, y ahora pues hay que ver las medidas que se adoptan, o sea, tanto económicas como a nivel deportivo. Lo que ocurre ahora es que con ese escenario yo creo que hay determinadas medidas deportivas que se deberían tomar, y no, si quiere hacerse lo que se prometió en la revolución, pues hablamos de que, por ejemplo, yo, como me gusta dar nombres en muy concreto, pues yo creo que no se puede renovar a Sergio Roberto en estas condiciones, que de las vacas sagradas, pues prácticamente todas en verano deberían estar fuera, sino alguna en invierno, y que luego, pues evidentemente, pues quedan los dos o tres jugadores como Coutinho, Umtiti, que también deberían salir. A partir de ahí, ¿cómo lo reconstruyen? Pues con lo que se ha dicho. Igual hay que ser muy realista y decir a la afición que dos o tres años va a ser muy difícil tener títulos, que hay que utilizar mucha cantera y algún fichaje muy concreto.
Sí, sí. Sí, sí, l'altre tema també és veure com avança en Jordi aquestes investigacions que continuen en curs, si hi ha accions delictives i cap a on s'apunta finalment, que era una de les coses de les que estem pendents i avui encara no hem tret l'entrellat.
Sí, clar, que a partir d'aquí es miraria si s'entraria en qüestions judicials, si és que es descobreix alguna malifeta en aquest sentit. A mi, de tota manera, el que més m'ha xocat, bueno, no m'ha xocat, però que s'ha confirmat, és que es fitxaven jugadors sense saber si es podien arribar a pagar. Sí. I ha exposat el cas del Griezmann, que es va signar de pressa i corrents, havent de demanar a tota pressa un crèdit. Això ha sigut una cosa que ha estat bastant, bastant curiosa, clar, de tot el que ha explicat. Sí. I també m'ha creat l'atenció el que ha dit, de que ha confirmat que el mercat d'hivern es podrà signar de moment per 20 milions d'euros, a no ser que es pugui ampliar això amb sortides de jugadors o amb més retall salarial, i que a curt plaç, perquè ell ja no ha volgut parlar 2, 3, 4, 5 anys, sinó potser a partir de l'estiu que ve el Barça podrà tornar altra vegada al mercat de fitxatges amb múscul econòmic, d'alguna manera. Això és una cosa que també m'ha cridat bastant l'atenció.
Sí, 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 a mí también, Jacinto, esto me cuesta de entender. ¿Cómo es que el Barça, que sigue teniendo, aunque se va reduciendo poco a poco, la masa salarial tan disparada, con el límite del fair play, como ha dicho la Liga, en 97 millones, que puedas tener todavía cierto margen para hacer algún fichaje en invierno y después en verano? A mí esto me llama la atención. Debe ser así, pero yo no acabo de entenderlo. También porque económicamente mis conocimientos son absolutamente limitados, también te lo digo.
Bueno, económicamente, primero, los conocimientos de la gran mayoría de nosotros son limitados. Segundo, en el mundo del fútbol, entre lo que se dice y lo que se hace y lo que se puede hacer, pues se va un mundo. Todos sabemos que hay también muchísimo humo, muchísima propaganda. Entonces, también yo comprendo que la directiva actual lo que no puede decir es que no va a poder hacer fichajes importantes en 2-3 años, que... Ya repito, o se hace una revolución como han prometido y se baja la masa salarial a unos niveles importantes, o la directiva podrá hacer lo que quiera, pero luego la liga ya se ha visto lo que te deja hacer.
Sí,
también.
Sí. Sí, sí.
Entonces, yo creo que de cara a no hundir la moral de la gente, ellos dicen que se va a poder hacer un fichaje en invierno de 15-20 millones. Pues hombre, tampoco es que sea un gran gasto, se puede hacer. El problema no es ese, el problema, a ver, tienes que acertar, hacen falta demasiadas posiciones, le falta un delantero, un medio centro defensivo, un lateral, y luego en verano esto de que van a poder ir al mercado de fichajes con músculo, hombre, con músculo sí, pero con el músculo que pueden ir los demás, esto ya lo dudo, más salvo que realmente se haga lo que se tiene que hacer, que repito, es hacer una barrida importante a nivel salarial en la plantilla, que comporta salidas de las importantes también. Entonces, o se hace eso, o por mucho que digan, lo pueden decir todo lo bonito que quieran, pero no van a competir con los equipos ingleses, no van a competir con Paris Saint-Germain.
¿Con el Madrid?
No van a competir con
Madrid. Entonces ellos podrán decir que pueden ir con músculo, pero claro, el músculo puede ser de 50 a 80 millones cuando otros van con 200.
Sí, sí, sí. Cambio de tema, Jordi, ¿quina convocatòria t'ha sorprès més per part de Luis Enrique? La de Sergi Roberto o la de Gavi? O cap de les dues, o les dues?
A mi m'han sorprès les dues, la
les
veritat.
Dues, no?
Sí, han sigut primera perquè el Gavi és un xaval molt jovenet, porta quatre estones a primera divisió i s'ha de veure com pot respondre amb un nivell d'aquesta exigència del que és la selecció, no? Que li ve tot molt nou per ell, perquè no hem d'oblidar que fa quatre dies estava jugant amb un equip cadet.
Sí.
A partir d'aquí coneixem, no?, la forma de ser de Luis Enrique, que sigui algú valent i echado pa'lante, com es diu, és ell, en aquest sentit. I la convocatòria de Sergio Roberto m'ha sorprès pel fet de que està sent tan discutit al Barça, però ell ho va explicar i ho va explicar de forma bastant clara, no?
Sí.
És un comodí per ell en aquest sentit i que el considera un jugador molt vàlid en aquest aspecte.
Uh-huh.
Crec que si una cosa té bona Luis Enrique és que defensa molt en els seus jugadors i a partir d'aquí, bueno, doncs s'ha de veure com li surt la jugada. Perquè també estarà... Si Espanya guanya a Itàlia, es classifica, tot serà perfecte, tot serà flors i violes. Si la cosa surt malament, li sortiran les bufetes per tot arreu, però sí, ell és una cosa que està bastant acostumat ja des de quan estava aquí al Barça.
Sí, sí, brevemente, Jacinto, ¿qué dices de esto?
Bueno, el tema de Sergio Roberto es un hombre de su confianza, yo creo que por estado de forma y por situación sí que sorprende que vaya, pero es que es un hombre de los suyos, con lo cual los entrenadores muchas veces se limitan a llevar a gente que confían plenamente. Lo que decía también Jordi, o sea, si realmente gana, irá bien, si pierde, pues todos sabemos que en la convocatoria de la selección no hay jugadores, por ejemplo, de Madrid, la prensa de Madrid la va a pisar bastante fuerte, va a depender del resultado.
Sí, sí, sí. Como casi siempre, ho deixem de moment aquí, amics. Jordi Blanco, Jacinto Vicente, gràcies per estar a Sportscope, una abraçada, fins una altra.
Gràcies, amic, a vosaltres.
Que vagi molt bé, adeu.
Adeu.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara l'actualitat de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Joan Batllori, bona tarda.
Quin contrast amb el Barça. L'Espanyol que ve tot, no? Va bé el primer equip, va bé el filial, va bé el femení, va bé el juvenil...
L'afició s'enganxa, sí, sí, sí. L'afició s'enganxa, és allò que dèiem de lo mejor en lo personal i lo peor en lo deportivo. Però sí, home, l'Espanyol de moment somriu una miqueta, No amb tota la boca oberta, però sí que somriu perquè, mira, la segona federació, grup 3, l'Espanyol B, li va molt bé les coses. Quart, a un punt del Terol, amb 10 puntets, 5 partits, l'equip de Luis Blanco, 3 victòries, una derrota i un empat. Reto Iberdrola, la nova categoria de les noies de Rubén Casado, segones, empatades amb el Levante Las Planas, 4 partits, 4 victòries. I el Divisió d'Honor Juvenil, per exemple, grup tercer a l'Espanyol de Xavi Colomines, co-líder amb el Barça, 15 punts, 5 victòries en 5 equips. En definitiva, que li van bé les coses en aquest projecte de Rufete i companyia. Posa veu a tot plegat, Dolors Ribalta, ex-capitana del primer equip de l'Espanyol, actualment ambaixadora del club.
Sí, efectivament. Els resultats tant de l'equip masculí com del femení com del futbol formatiu són uns grans resultats que ens omplen de joia i això no és casualitat, és conseqüència directa del bon treball que s'està realitzant, no? Per tant, ara ens toca gaudir-los i esperar que siguin així, que ens mantinguem amb aquests bons resultats. Els resultats no són casualitat, no? Hi ha un treball i un esforç al darrere, un treball i un esforç molt important que fa que aquest projecte que tenim entre mans vagi agafant forma i ens faci ser molt optimistes de cara al futur, no?
I que duri, sí senyor. Avui entrenament del primer equip, a l'espera del cap de setmana lliure, Nico Melamed i Joan García estan en la sub-21, que hi divarem a Albània i Wuley a Dubai amb la Xina.
Quique, gràcies.
A tu.
Per cert, està bé la peli del...
Molt bé, molt bé. De principi fins al final.
Molt bé.
No te la perdis.
L'anirem a veure. Que vagi bé, Quique.
Adéu.
I més futbol. També li van molt bé les coses al Barça femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ahir va començar el seu camí a la Champions d'aquesta temporada i ho va fer amb una victòria, amb una golejada 4-1 sobre l'Arsenal.
Sí, una superioritat sorprenent, contra l'Arsenal, que és co-líder a la Lliga Anglesa amb el Tottenham. El Barça va jugar una gran primera part, va acabar amb 3-0 amb gols de Mariona, Alex
Alexia Yoshoala i a la segona va escurçar distàncies Manum, però va acabar marcant al final Dike Martens. L'equip de Giraldes manté la filosofia de dominar i construir des del mig del camp amb aquest trident consolidant que formen Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i Patrick Guijarro, que despleguen un futbol que és difícil de frenar, com explicava la Mariona Caldentell.
Quan ens associem i juguem ràpid, tot i que la gent sàpiga com juguem, és molt difícil de defensar i al final crec que quan gaudim, quan ens ho passem bé, quan disfrutem, pues, és quan juguem millor i crec que això ha estat la clau, que hem estat un equip, que hem estat positives i que hem intentat fer el nostre joc i al final pues, ha sortit bé.
El Barça va golejar l'Arsenal, que en teoria és l'altre equip potent del grup i sembla que no tindrà problemes per arribar als quarts com a líder de grup. Es classifiquen els dos primers, no només el primer, com vaig dir ahir. Jonathan Giraldez segueix sent exigent i assegura que aquestes alçades de la temporada el resultat no és el més important.
Per nosaltres és important no tenir en compte només el resultat, sinó pensar en aquelles coses que podem millorar, sobretot a l'inici de temporada. Ara estem a la primera part i és cert que estem tenint molt bones sensacions amb pilota i sense pilota, però hem de continuar millorant coses perquè de cara a la segona volta, quan ve la part important de la competició, doncs siguem més fortes.
2.968 espectadors al Johan Cruyff en una nit màgica de Champions. De les jugadores que tornaven de lesió, només Sandra Paños va jugar. Tindran temps per entrar Jennifer Hermoso, Andrea Pereira i Leila Wahabi. De fet, aquest dissabte ja arriba el partidàs de la Lliga contra l'Atlético de Madrid al Wanda. L'únic partit que es va perdre la temporada passada serà dissabte a les 5 de la tarda.
Això a la Champions, i avui tenim, Sílvia, Copa de la Reina amb la presència de diversos equips catalans.
A la primera ronda, el Sigul juga al camp del Màlaga a les 6 de la tarda. L'Espanyol rep el Pozoalbense a dos quarts de 8. El Levante Las Planas juga al camp del Juan Grande, també a dos quarts de 8. I demà l'AM de Lleida juga a les 6 al camp de l'Elche. El Barça, vigent campió, entrarà directament a vuitens al mes de març, després que es disputin les tres primeres rondes.
Adiós Juan Grande i el Juan Arias, aixeca el braç.
Clar que sí, el
eres,
més grande.
Eres un grande, Juan, sí senyor. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fem una pausa, fins aquí al futbol, després bàsquet, Pau Gasol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Suena el himno de nuestro país, Poli.
Este miércoles juega España.
Todos los que van a componer el 11 de España ya en el terreno de juego, Miguel.
La selección busca el pase a la final de la Liga de Naciones contra Italia. Desde las 8 y cuarto en tiempo de juego, un duelo histórico. Italia-España.
Empieza España.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pero estamos aquí en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Hem de parlar de bàsquet i de Pau Gasol, que va anunciar, com tots sabeu, ahir la seva retirada. Albert Díez, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori, companyia? Bona tarda a tothom.
I tu vas tenir el privilegi d'assistir en directe a aquest acte històric al Liceu.
Sí, vaig entrar, i no portava... Al final, allò li feia una mica de calor, no portava smoking, però sí, un acte... Et vaig dir que jo no deixaria entrar ningú al Liceu sense, com a mínim, jaqueta, no?
Sí, senyor.
Acte a l'alçada d'un esportista internacional. Podem entrar en si és el millor de la història de l'esport espanyol? Jo crec que sí. Acte dissenyat pel Pau. Quan, com i amb qui ell ha volgut. Estava la família, clar, els pares, l'Agustí, la Marisa, els germans, el Marc, l'Adrià, la família esportiva, és a dir, el Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, Rudy Fernández, Raúl López, personalitats, Jorge Garbajosa, el president de l'Espanyola de bàsquet, Joan Laporta, el president del Barça, entre molts altres, no? Unes 100 persones més o menys, juntament amb els mitjans de comunicació, i Pau, que va fer un repàs al passat, present i futur del que ha estat la seva vida, 22 anys trepitjant una pista de bàsquet, i el minut d'or, no?, que diríem, Ballori, a les televisions, 5 de la tarda, 41 minuts... L'anunci. Aquest és el missatge, paraula de Pau Gasol.
Me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años. Pero es una decisión meditada y bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando, no por una lesión, no en muletas y con operaciones, ¿no? Así que muy agradecido a todos los que habéis contribuido a que eso fuera una realidad, haber ganado una liga más con el Barça, con el club que empezamos a jugar. Empecé a jugar yo a los 16 años y debuté con 18, y luego jugar unos quintos Juegos Olímpicos con mis compañeros, bueno, es algo muy especial.
Molt emotiu. Aquest acte, sentíem de fons en una part d'aquest document a Eli, que és la petita, la filla del Pau Gasol, que també va ser protagonista d'aquest anunci de la retirada d'un dels grans, insisteixo, de l'esport espanyol, de l'esport internacional, i et deia, repassa el discurs del que ha estat, del que és i del que vol ser. Descarta d'inici les banquetes. Apuntem cap al Comitè Olímpic Internacional, que ja és membre després dels Jocs de Tòquio.
Ara sentíem a la filla de fons, i a la nit, ahir a la nit, per obrir el partidazo, vam sentir el pare del Pau, l'Agustí.
El pare de la criatura, L'Agustí, sempre en un segon, jo diria inclús en un tercer pla, ens va donar la paraula, va obrir el partidazo de Juanma Castaño, vam interrompre un sopar íntim, només la família, pares i fills. Òbviament, les parelles també, i els nens, alguns d'ells ja dormien. Rescato dos documents de la xerrada del Juanma Castaño amb l'Agustí Gasol. El primer, què n'opina de l'anunci de la retirada del seu fill gran, del Pau?
Está muy feliz, muy emocionado. La verdad es que han sido muchas emociones que lleva ya un buen rato recibiendo muchas felicitaciones, muchos halagos, ¿no? Y la verdad es que esto pues cala mucho, ¿no? Y él sabe que hoy es un día especial, diferente, en donde su vida va a cambiar radicalmente.
I un segon document, perquè això és molt periodístic, Ballori, records, després et dic el meu, n'hi ha molts, no? Sobretot imatges de la trajectòria com a jugador de bàsquet del Pau Gasol. Respon al seu pare, Agustí, a la COPE.
Por decir alguna cosa, pues tal vez el primer anillo, ¿no?, que hizo en la NBA, pero es que hay muchísimos. Igual en ese momento, porque era el primero, igual en ese momento, pero es que el campeonato de la CB, el último campeonato de la CB aquí en Barcelona, ¿no?, ganando al Madrid, pues ese fue un momento muy especial, sabiendo sobre todo de cómo venía Pau después de esa recuperación tan, tan difícil y tan larga, ¿no?
Mira, Ballori, com crec que les coses en tot ordre de la vida li hem de posar sentiment, revelaré una cosa, espero que no s'enfadi l'Agustí, però hem acabat d'intercanviar missatges a les 7 del matí i, com li he dit, Gasol, una família exemplar.
Sí, senyor, estem totalment d'acord. Escolta, el Pau sí, és un jugador de bàsquet que per mi té una clara triple dimensió, un enclau Barça, que és on comença i on acaba la seva carrera.
Sí, en realitat el Barça ha estat poc, però és veritat, és l'origen i és el final. Tres temporades no complertes, però suficients per guanyar tres lligues i una copa. És cert que, si volem buscar l'espineta de no haver aixecat, no haver guanyat la Eurolliga, jo crec que té incidència molta, llavor del planter, exponent mediàtic, lligam amb el club i, sobretot, el debat que hi ha ara, si la samarreta de Pau Gasol al 16 s'ha de retirar. És un altre debat, jo et deia. Debat si és el millor esportista de l'esport espanyol. I debat, ahir Joan Laporta deia que això han de consultar en junta, és a dir, que el debat està sobre la taula.
També tenim la dimensió selecció espanyola, on ha aconseguit grans coses.
Sí, sí, un bronze olímpic i dues plates. Recordo un mundial, tres europeus. Mira, anem a intentar condensar en un minut el que ha estat Pau Gasol amb Espanya. Opina Pilar Casado.
Bueno, Pau, sin duda, para la selección ha supuesto un factor diferencial, una capacidad de liderazgo dentro y fuera de la pista. Y digo un factor diferencial en un grupo deportivo y humanamente excepcional. Yo no entiendo estas dos últimas décadas en la selección sin esa comunión, porque es verdad que Pau ha habido algún campeonato que no ha podido estar, pero siempre he tenido la sensación de que su mente sí estaba allí, su espíritu de superación, de que esos valores, ese esfuerzo, ese compromiso lo ha impregnado en el grupo de tal manera que entre todos tiraban del carro. A un talento excepcional le ha imprimido un carácter ganador sin fin, un hambre por seguir ganando desde la responsabilidad, pero también desde la diversión. Eso ha sido un factor diferencial en un grupo humano, insisto, maravilloso. Siempre me quedaré con esa frase de Luis Aragonés que podríamos aplicar a este grupo. Ganar, ganar y volver a ganar. Es el referente de un grupo cuando ha estado y cuando no. Esa ha sido la diferencia de Pau.
Ben dit, Pilar. I després, Albert, tenim la volada a nivell internacional que ha aconseguit a la NBA, on ha guanyat dos anells.
Sí, és que porta mitja vida. Té 41 anys, porta mitja vida als Estats Units. Dos anells amb els Lakers, va aterrar a Memphis. Anem a repassar amb un altre dels especialistes en la matèria en bàsquet d'aquesta casa. Pau, als Estats Units, a la NBA. Opinió de Rubén Parra.
Pues a ver, por no incidir mucho más en todo lo que ya se ha dicho, la grandeza de Pau, para mí hay dos argumentos principales que la marcan. Uno, que la NBA ha salido un comunicado por su retirada, y luego la muestra suprema, el tuit de Ginny Bass, de la dueña de los Lakers, diciendo que en ningún caso estuvo en duda si se retiraría o no la camisa de la camiseta de Pau Gasol, sino cuándo se haría. O sea, que es un hecho que van a retirarle la camiseta a Pau Gasol. Estamos hablando de Los Ángeles Lakers, del equipo junto a los Celtics que más anillos ha ganado en la historia, 17, y que hasta el día de hoy solo había retirado camisetas a 10 jugadores y una conjunta a todos los a los más importantes de la época de cuando los Lakers estaban en Minnesota. A mí eso resume a la perfección lo que la imagen y la figura de Pau supone para el baloncesto en Estados Unidos. A nosotros nos deja un hueco muy grande, pero es que la realidad es esa, que se nos va el más grande.
Grande, Parra. Només queda treure's el barret davant de la figura del Pau Gasol i desitjar-li clar que sí el millor en la seva nova vida. Albert, gràcies, abraçada.
Gràcies, igualment, Joan, que vagi bé.
Una cosa més, en vol, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajuri, bona tarda.
Que té el Barça aquest vespre el seu partit de quarts de final de la Super Globe.
Está considerada como el Mundial de Clubes competición que el Barça ya ha ganado en 5 ocasiones, las 3 últimas de manera consecutiva, siendo el equipo que más entorchado suma. El equipo azulgrana inicia el salto al título esta tarde contra el Zamalek, equipo egipcio, en cuartos de final. Los norteafricanos, por cierto, actuales supercampeones de África. El técnico Antonio Carlos Ortega advierte del peligro del Zamalek.
El partido de cuarto de final contra Zamalek, equipo egipcio, un balonmano egipcio que va muy a la alza, jugadores con mucha altura, con mucho peso, con muchos kilos, capaces de defender de diferentes maneras, va a ser un partido muy, muy complicado y bueno, tenemos que preparar bien con el poco tiempo que tenemos.
Nguessan regresa al equipo, pero sin decir que es baja, el partido a las 8 de la tarde en caso de clasificación. El Barça jugará mañana en semifinales contra el vencedor del Al Nur Saudí, Piñeiros brasileño, partido que está a punto de acabar y van 33-34 para el conjunto brasileño. El Alba Ordanés, que se enfrenta al Al Weda Saudí más tarde, y el Magdeburgo, alemán, que ha eliminado al Al Dulail, parten como principales rivales del Barça al título final.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Adiós.
Superstar.
Lo siento, pero yo no tengo noticias de nada porque no leo, ni miro, ni veo, ni os escucho. No os leo porque creo que es mucho más de fútbol que la mayoría de los que opinan.
Y porque era con directores de economía, Joan, que si no, no veas cómo nos hubiera quedado la entrada de Minuto Gil. Escolta, ningú millor que reverter per revertir la situació econòmica del Barça.
Ha fet la broma, ja l'he fet jo abans.
No, però escolta, avui com estic una mica vintage i viejuno, sí. M'han recordat de com s'explicava lo del Barça en els meus temps.
Estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Yo entrego a usted un Betis libre. ¡Limpio! ¡Primada! ¡De ustedes!
bugia allà, eh?
I ho entenia tothom sense gràfiques, sense dibuixos...
No veig que passi això a l'assemblea del cap de setmana que ve, no l'altre, eh? Allà al
Palau. Ai, Déu meu. Bueno, va, tanquem Ballori ràpidament. Avui també Copa Federació, Costa Brava, Izarra i Lleida Esportiu, Egea.
Gràcies, Sil, que vagi bé.
Fins demà.
Avui tiempo de juego, eh? Amb l'Itàlia-Espanya. Que vagi molt bé, les 4.